La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Manuel Vázquez Montalbán ens ha deixat als 64 anys. El passat dissabte a Bangkok es va apagar una de les veus literàries espanyoles més brillants. Avui, tot recordant-lo, els oferim íntegrament l'espai que es va enregistrar el 9 d'abril del 1999. Manuel Vázquez Montalbán es disposa a explicar-nos una estona de la seva vida. Intentarem saber el passat, ahir, l'avui, el present, el demà i el futur, sempre i quan vulgui i pugui. Comencem amb un retrat literari del nostre hoste. Isabel Mejuto l'ha preparat. Endavant, Isabel, i bona nit.
Bona nit. Manuel Vázquez Montalbán va néixer a Barcelona el 1939. L'escriptor va llicenciar-se en filosofia i lletres i en periodisme. Nascut l'any que va acabar la Guerra Civil, durant la seva joventut no va conèixer més règim que la dictadura. El 1962, les seves activitats polítiques van enfrontar-lo a un consell de guerra i va ser condemnat a 3 anys de presó.
La vida de Vázquez Montalbán gira al voltant del full i el bolígraf. Col·laborador de diferents publicacions com Triunfo, Por Favor, Teleexpress, La Calle, Interviu, Mundo Obrero i un llarg etcètera, i actualment El País.
A més, és assagista, poeta i novel·lista. Ha escrit sobre els temes més diversos i és el creador del personatge de novel·la policíaca Carballo. La seva obra ha estat traduïda a molts idiomes i persones de tot el món han pogut conèixer aquest escriptor català arreu del món.
La llista de premis que ha rebut és llarga i variada. Alemanya, França, Itàlia, naturalment Espanya, són països que l'han guardonat. Premi de poesia de Biscaia del 69, Planeta el 79, Ciutat de Barcelona, el Nacional de Narrativa, el Premi Europa, l'Internacional de Literatura, el Premi Nacional de les Lletres pel conjunt de la seva obra i un llarguíssim, etc.
El pianista, Galíndez, Manifiesto Subnormal, Movimientos sin Éxito, Cuestiones Marxistas, Los Demonios Familiares de Franco, Barcelonesas i un molt llarg, etc. són algunes de les obres de Manuel Vázquez Montalbán.
Potser un capítol molt especial hauria de ser per les seves novel·les policíaques protagonitzades per Carballo. Aquest personatge ha estat inclús guardonat amb el Premi Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona. Alguns dels títols que ha protagonitzat aquest famós detectiu són Tatuaje, Yo maté a Kennedy, Assassinato en el Comité Central, Sabotaje Olímpico i d'altres.
Escriure una resumida biografia sobre Manuel Vázquez Montalbán és com escriure la solapa de qualsevol dels seus llibres. Sobre la seva vida personal es coneix molt poc i avui volem intentar solucionar-ho. Volem saber com és, què li agrada, què fa i altres coses importants per poder fer una fotografia completa d'aquest escriptor.
Senyor Vázquez Montalbán, és correcte tot això? Està vostè conforme?
Sí, sí, estic conforme, sí.
Podem ja començar a preguntar?
Podem.
Gràcies, bona nit i benvingut un cop més. Bé, vam dir que vostè va venir al món l'any 39. A on, a quin carrer, en quins moments suposem dificilíssims, què ens pot dir al respecte?
Doncs va ser, em sembla, el carrer de la Botella, que està molt a prop de la plaça Padró, a un barri que llavors es deia Districte Cinquè o Barri Xino i que després s'ha dividit en diferents parts i ha recuperat noms històrics com Raval i... Jo vaig néixer, de fet, el dia 14 de juny, però estic inscrit al registre el 27 de juliol perquè el meu pare en aquell moment estava a la presó Model. Jo era fill natural d'un matrimoni d'una parella, de fet, en republicana, i en la nova situació o es tornaven a casar per l'església o jo constava com a fill natural. I llavors es va fer la boda dels meus pares a la presó de la Model, i alguna vegada ja reconegut com a fill eclesiàstic més que natural, doncs vaig poder inscriure'm al registre civil, ho va fer la meva mare, naturalment, i per això tinc dues dades que moltes vegades quan surt al diari que un compleany, doncs unes vegades m'atribueixen el 14 de juny i altres vegades juliol, passo de ser Géminis a Leo, lo qual no implica un canvi substancial en el meu caràcter.
Per tant, uns inicis més que difícils.
Difícil, suposo, per la gent que, del meu entorn, no? Que eren les que havien de tirar al davant la meva vida. Però sí, sobretot des de que tinc consciència, doncs, comprenc la dificultat de l'ambient. És un món de silencis, un món de tothom amaga la seva identitat durant l'època de la guerra o d'abans, i molta d'aquesta gent no recupera la seva identitat fins després de la mort de Franco. Recordo sorpreses, veïns, per exemple, que havien callat anys i anys, que havien contemplat la meva vida més o menys compromesa amb un silenci, i que de sobte un dia em diuen: mira, jo he estat tota la vida d'aquesta línia política, la República va ser això, i van estar pràcticament 40 anys sense revelar la seva identitat. Era la por, era un valor cultural present al barri, i a més una sensació de que s'havia perdut la guerra, tant d'un punt de vista social com ideològic com polític.
Quin record té dels pares?
Doncs un record de gent...
Record que l'hagi marcat, evidentment, ja n'ha parlat.
Sí, però la vinculació més profunditat al treball, no? La vinculació al treball com una cosa constant i quasi obsessiva de cara a tirar endavant a les difícils condicions dels anys 40, 50, 60, i després l'angoixa per la seva decrepitud. Vull dir que una... Sobretot en el cas de la meva mare, em va impressionar molt que pràcticament sent una dona jove de 57 anys o així quedés molt ferida, i els darrers anys de la seva vida, que van ser forces, 14 anys, visqués amb una qualitat de vida molt feble, no? I que això pràcticament va ser un element molt incorporat, d'altra banda, a la meva escriptura. Molta gent no s'explica alguns personatges, algunes situacions, i venen una mica marcades per la necessitat d'alliberar-me d'aquesta càrrega de caràcter afectiu.
I passa alguna vegada per la casa on va viure?
Doncs quan es va fer una mica grans, i era molt difícil això de pujar i baixar escales, on els vaig canviar en una casa del mateix barri, o molt a prop, de que tenia l'ascensor. Llavors, la casa que havíem viscut tota la vida, doncs ja no va ser era una casa de lloguer, i no, el meu pare no la va conservar. Però sí, passava amb molta freqüència mentre el meu pare vivia, i pues, pot dir que tres vegades a la setmana quasi bé feia el recorregut de tota la meva infantesa fins als 22 anys, que va ser tota l'època que vaig viure al carrer de la Botella.
Vostè ha dit en algun moment, diu, no fui un niño de calle, fui un niño de balcón. Què vol dir amb això? O què ha volgut dir?
Bé, llavors hi havia tota una llegenda sobre els perills del carrer, no? Era una època dels tuberculosos, inclús es deia que hi havia gent que xuclava la sang dels nanos per tenir una sobrealimentació, no? Com una espècie d'ajut a els seus problemes, i llavors hi havia molta por de sortir al carrer. També hi havia tota una subviolència condicionada pels restes de la Guerra Civil. Encara hi havia una lluita armada a la ciutat dels anarquistes contra la policia o els caps de la Falange. Inclús aquesta lluita, durant l'època que va durar el maquis, col·laboraven també altres forces polítiques de la UGT clandestina o del SUC. Per tant, el carrer no era un lloc tranquil, i es va generar aquesta por de baixar al carrer per viure tota aquesta violència, robatoris petits, molt mediocres, molt miserables, de gent pobra que robava gent pobra. Era una vida de supervivència, mutilats de guerra, gent que mutilats i cantaven pel carrer. És a dir, l'espectacle de la Barcelona d'aquella època era un espectacle de Corte de los Milagros, i era lògic que aquesta prevenció, que nosaltres tractàvem de superar, perquè feien tot el possible per sortir al carrer i tenir una vida de carrer. Llavors el balcó era molt important, perquè el balcó significava com un palc escènic, i llavors tots els demés es convertien en un gran espectacle, no? El carrer, l'estaperlo, la venta petita de Mercat Negre, el pas de la policia, el pas dels falangistes, algun atemptat. Inclús jo vaig, una vegada des del balcó, vaig sentir els trets d'un atemptat contra uns policies, uns anarquistes, i de retruc va rebre l'amo d'un restaurant molt famós que s'ha Lluís, que està al carrer Amàlia, la Reina Amàlia, cantonada de carrer de la Cera. I aquest és un record sonor que jo encara tinc al meu cap, no? Doncs tot això, si marcava aquesta diferència entre el balcó i el carrer. Després hi havia una tercera vida, que era la del terrat, no? I el terrat sí que era com un territori lliure, i la gent inclús recuperava el dret a parlar, una certa llibertat de judici, perquè semblava que no pertanyia al món del carrer. Això ho vaig tractar de reflexar a la novel·la El pianista, de la qual s'ha fet una versió cinematogràfica, i aquest recorregut del terrat és com un recorregut simbòlic, no? Com la necessitat de la gent de tenir un espai de llibertat.
Senyor Vázquez de Montalbán, al llarg de la nit passarem de l'ahir a l'avui. El present es diu Daniel Silva, és un periodista, és el presentador del programa Fem les Amèriques de Catalunya Ràdio. L'hem convidat perquè ens parli de vostè. Senyor Silva, bona nit. Què en pensa, què ens en pot dir de Manuel Vázquez Montalbán? I gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona nit. Manuel Vázquez Montalbán és un gran gourmet, un gran company de tren, diria jo també, perquè el vaig conèixer camí de València, en l'Euromet. Vam compartir un viatge de 3 hores i descobreixes a una persona que li costa molt rebre el micròfon, però quan descobreixes darrere del micròfon a una persona que té coses a dir, s'abre de cor, diria jo, i deixa que entre l'amic. Si, a més, en el cas d'un cubà, li entra dient-li compai, que és una paraula molt comú a Cuba per anomenar els companys o els companys, i que sembla que l'arrel és catalán, pues aleshores el Manuel Vázquez Montalbán te'l guanyes de ple.
A veure què és el que diu el senyor Vázquez Montalbán en torn al que vostè ha dit. Endavant, Manuel.
Doncs bé, estic molt d'acord i molt agraït al que judici del company cubà català, perquè em planteja un dubte, que és aquest home, no? Vull dir, parla també el català i està tan adaptat a les nostres costums i la nostra lògica que moltes vegades has de pensar no, si és que és cubà, no? Perquè tens una immediatesa amb ell realment molt cordial, inclús a pesar de que tenim algunes visions diferents sobre aspectes concrets de la revolució cubana, però sempre que hem parlat d'això haig de reconèixer que hem parlat d'una manera civilitzada i molt comprensiva.
Daniel, en aquest paper de Fem les Amèriques, quin és el joc de Manuel Vázquez Montalbán?
Home, és, jo diria...
O més que el joc, potser repetim el mot, el paper.
No, és un descobridor més, però aleshores no dels no un conqueridor. Els conqueridors van ser les persones que van conquerir Amèrica fa 4 segles. Per mi és un indià del segle XX. Els indians d'ara van allà amb les seves pròpies idees, amb les seves pròpies pors, fins i tot amb els seus propis fetitxes, i se'n van a descobrir una altra realitat. I allà intenten realitzar molts dels fetitxes que aquí són impossibles de realitzar o de les idees que són impossibles de realitzar. Fins i tot això que apuntava el Vázquez Montalbán, de la capacitat que hem desenvolupat de parlar des d'apreciacions diferents, de diferents fets, però de manera civilitzada, també dona una visió positiva d'aquest indià que ha anat a Amèrica i ha respectat Amèrica. O sigui, el Manolo ha anat a Amèrica, però no ha imposat el seu discurs. Simplement ha reflexat la realitat que ha descobert allà, l'ha denunciat quan aquesta realitat es passa i fins i tot no compleix les normes d'humanitat més essencials, les quals evidentment coincideixo amb el Manolo Vázquez Montalbán, i jo crec que és d'aquests indians necessaris. Dic indians necessaris perquè per mi les ONGs, els escriptors que van i se identifiquen en la realitat de l'altre costat de l'Atlàntic són necessaris. Els indians que van allà i s'imaginen que són els nous conqueridors, pues evidentment jo crec que sobren i el millor que farien és quedar-se aquí a Europa.
Gràcies, Daniel Silva, per aquesta presència en el programa Amb Llum Pròpia. Bona nit!
Bona nit!
Manuel, continuem. Llegim en El País on vostè col·labora. Vázquez Montalbán pudo haber nacido en La Habana. Su padre vivió en Cuba en la calle de Jesús del Monte. Quiere ver algo más allá de las correcciones de La Habana, etcétera, etcétera. Què n'hi ha de tot això?
Doncs és veritat, dins de les costums molt arrelades a Galícia de començaments de segle, després de la pèrdua de les colònies, és quan es produeix realment la relació entre els pobles d'Espanya i Cuba, perquè molta gent ja anava en plan d'immigració econòmica no a fer les Amèriques, encara existia aquest mite, però sí a tirar endavant, sobretot a la part més deprimida d'Espanya, i Galícia llavors era una part amb una depressió econòmica impressionant. Llavors tota la família del meu pare va anar, només es va quedar aquí el meu avi i un germà petit per fer la casa, i mentrestant treballaven a La Habana, estalviaven i feien la repatriació dels estalvis, com han fet sempre tots els emigrants, no? Siguin dels començaments de segle, siguin els emigrants dels anys 60, etcètera, etcètera. I llavors el meu pare significava saltar d'un veïnat mínim de Lugo a una capital com La Habana, que era de les capitals més deslumbrants en aquella època, tota Amèrica. Va ser un impacte extraordinari i a La Habana va descobrir pràcticament tot, no? La diversitat del món, la seva pluralitat, les noves idees, es va vincular molt jove a moviments sindicals cubans i per tant va ser la descoberta de que el món no era aquest petit veïnat de Galícia. I aquesta imatge de La Habana, aquest imaginari de La Habana, el va tornar a Espanya i tota la seva vida va tenir una nostàlgia impressionant. O sigui que, sobretot quan arribava l'hivern, clar, no? Perquè era molt fredolic. i llavors li enyorava l'Havana i el calor de l'Havana i l'ambient, inclús moltes vegades li feia conya i li deia, però si tu haguessis arribat a ser mínimament milionari a l'Havana, quan hagués arribat la revolució del Castro, s'hagués acabat això, no? No, és igual, perquè el clima era tan esplèndid que era igual no tenir sort econòmica, coses aquestes. Va tornar per una malaltia del seu pare, li va agafar ja la Guerra Civil, li va agafar a Barcelona, llavors va actuar segons el seu mandat ideològic i després de la guerra es va exiliar, quan jo va saber que jo havia nascut, llavors va tornar i va ser quan va començar el seu calvari presidiari des de 20 anys de condemna fins a estar 5 i després anar-se presentant pràcticament cada 15 dies a la comissaria del barri fins l'any 59.
A la seva visita a Cuba hi va passar vostè per la calle de Jesús del Monte?
Sí, cada vegada que he anat a aquest carrer. Era com un intent de com substituir la presència del meu pare, que hagués volgut anar, no? I quan tornava, darrerament, que era ja un home molt gran i llavors tot li se li convertia en un problema, els meus viatges el preocupaven molt. Però quan viatjava a Cuba no es preocupava, era com si tornés ell mateix, crec.
Què li va dir vostè a Fidel Castro referent al pas del seu pare per Cuba, o no van tocar aquest tema?
Una vegada el van comentar, però llavors amb el Castro no li agrada gens parlar de política. I llavors jo volia parlar amb ell de política, m'havia presentat el Miguel Bernet, era la segona o tercera audiència d'aquest tipus, una mica multitudinari, i Bernet va provocar una part, i llavors van començar a parlar d'aquestes coses, però el Castro que ja ni tenia ganes de parlar del pulpo de feria, i tenia ganes de parlar de la cremada, no? I vam acabar parlant d'això, i quan va arribar un moment en què ja la conversa es va generalitzar, no es va deixar que la conversa continués, perquè a mi m'interessava parlar amb ell de política i no de com es fa el pulpo de feria, o si el Fraga feia bé la caimada, no la feia bé. El Fraga es veu que li havia fet una caimada i per apagar la caimada havia tirat al líquid un lacón, que és la pota darrere del porc. I en Castro em va demanar, és correcte això, es fa així? I jo li vaig dir, em sembla que no, em sembla que això era un atemptat simbòlic, m'hi vaig dir, no? I la paraula atemptat ell la va assimilar bé, però els seus acompanyants van posar una cara una mica especial, no?
Perquè és escrit entorn en aquest viatge, diu, quizá por eso cuando conversó con Fidel, este estaba más pendiente del recetario ajeno que del catecismo propio, ¿es cert?
Sí, és cert, perquè les dues o tres vegades que he parlat amb ell, ell mai vol parlar de política, si no és amb un interlocutor el que pugui conduir al seu objectiu. Per exemple, ell ha concedit entrevistes llargues polítiques doncs, a Tomás Borges, un dels dirigents de sandinistes, o al Minà, que és un periodista italià que pràcticament l'ha utilitzat com una espècie d'interlocutor maiàutic, que li feia les preguntes que ell necessitava, etcètera, etcètera. No? O el Fray Beto, que a ell li interessava molt aquella entrevista per donar una nova imatge de la seva relació amb el món catòlic. Però després, inclús l'ambaixador italià, que era una persona molt seria immediata, no? Una vegada em va invitar a sopar per parlar de tot això i em va dir, mira, jo he estat aquí temps i temps, he tingut moltes audiències amb Castro per parlar de coses concretes, dels problemes diplomàtics d'Espanya, d'Itàlia i de Cuba, i cada vegada que he portat la conversa al territori polític hem acabat parlant del tomàquet de la Sicília, perquè el Castro no vol parlar d'això, i llavors deia, no, ustedes tienen una producción de tomate muy interesante en Sicília, perquè sempre els estadistes es documenten abans de rebre una persona i saben molt del país de la persona que reben 5 minuts abans, clar, no?
Per què amb la seva veu no ens explica aquest acudit amb un to d'ironia quan un funcionari li pregunta al turista, etcètera, etcètera?
Què és això de...
Que diu, què pensa de Cuba? I llavors hi ha una resposta que diu, jo, lo mismo que usted, cert, això?
Sí, això va ser... Això és normal, hi ha com una doble... Fins que no arribes a un cert nivell de confiança, jo sí que la gent, doncs, no digui el seu... no expressi el seu pensament real, no? I comencen contestant el que es deia abans a la gallega, no? Una pregunta contesta amb una altra pregunta. Però després ja inclús es provoquen situacions una mica que poden ser còmiques, no? I és quan l'entrevistat, la persona a la qual estàs fent la pregunta de com va Cuba, com estan les coses, llavors s'allibera d'aquesta por inicial, pot arribar inclús a portar la seva contestació al territori més hiperbòlic, no? Amb una exageració evident del que està dient, perquè considera que l'altre l'està utilitzant com un personatge i com un rol crític perfectament preestructurat. Jo he viscut a Cuba dues o tres situacions diferents al llarg dels anys, quan es va produir el període especial, que és la crisi econòmica condicionada per la caiguda dels països socialistes, va haver com un esclat, com una voluntat de parlar, perquè tothom estava molt angoixat per aquesta situació i pensava que podria acabar ràpidament, inclús que el règim podia canviar, no? Canviar des del punt de vista de ser substituït per l'altre, no? A mesura que el règim s'ha resituat en una nova situació, ha tornat la prudència. I llavors sí que has de tenir bastant confiança en la gent perquè la gent esclati. Només esclati amb una actitud crítica, eh? No és que vulguin un canvi radical del règim, però voldrien una situació diferent.
Ara li direm a vostè, doctor Manuel Vázquez Montalbán, perquè el 17 de desembre, a la sala d'actes del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, va tenir lloc una solemne sessió acadèmica d'investidura com a doctor a vostè. La presentació la va fer el professor Josep Lluís Gómez Montpar en representació de la Facultat de Ciències de la Comunicació. I hem volgut aquesta nit convidar el senyor Gómez Montpar perquè ens parli de vostè. Endavant, gràcies, i digui'ns, a manera de resum, què va dir vostè de Manuel Vázquez Montalbán. Endavant.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Doncs, en fi, es podrien dir moltes coses perquè ens trobem davant d'una persona i d'un personatge d'una qualitat extraordinària, tan humana com, per descomptat, com a creador. Però vaja, en síntesi, nosaltres vam prendre la decisió d'anomenar-lo, nosaltres vull dir, doncs, la Universitat Autònoma de Barcelona, d'anomenar-lo honoris causa fonamentalment per quatre o cinc raons. Una, i molt propera a la nostra pròpia facultat, és que, sens dubte, el Manuel Vázquez Montalbán és un dels periodistes millors que tenim vius actualment a Espanya i, a més, reconegut internacionalment. Un altre, doncs, que és un narrador de ficció amb una obra extensíssima i, a més, traduïda a moltes llengües, que ha rebut fins i tot un reconeixement de la crítica, del públic i, per descomptat, de premis també allò importantíssims. També perquè és un assagista sobre qüestions de cultura, de comunicació, de política, sobre la societat actual, d'una gran agudesa i, a més, d'una saviesa de com transmetre-ho perquè sense perdre profunditat pugui ser entès per moltes persones. La veritat també s'ha de dir que, encara que en un període curt, va ser també professor de l'Autònoma durant l'any 74-75. I sobretot també, que crec que és un dels aspectes importants del senyor Vázquez Montalbán, és la seva actitud cívica com a defensor dels valors democràtics reals i dels drets humans efectius, com ho demostren, doncs, no només els seus articles i les seves conferències, sinó els seus viatges i les seves actituds.
Assumeix això, senyor Vázquez Montalbán?
Home, no faltaria més, vull dir, si m'ho poso tan fàcil d'assumir, no tinc més remei que assumir. I recordar el magnífic parlament que va fer Montalbán el dia de la investidura, que va ser molt... És a dir, la gent que m'ho va comentar després em va dir no és solament un parlament documentat, sinó, a més, dictat per l'efecte, no? I moltes vegades desconeixes aquests efectes previs i són una agradable sorpresa.
Senyor Gómez de Montpar, sembla ser que l'inici de la intervenció del doctor Vázquez Montalbán va fer al·lusió a Groucho Marx. Vostè ho recorda?
Doncs sí.
Què és el que va dir exactament?
Doncs, entre d'altres, doncs, va recordar aquella famosa frase del Groucho Marx, de que diu que ell mai es faria d'un club que l'acceptés com a soci, però, vaja, ell mateix, justament, no perquè tingui massa anys, perquè és molt jove, tant d'esprit com d'edat, doncs estava disposat a trair, i es va trair, no només en aquest cas d'acceptar el doctorat d'honoris causa, sinó que també ens va confessar que feia poc que s'havia fet soci del Barça, quan tots sabem que és un culer, allò, en fi, des de que era petit, vaja. I, per tant, doncs, en fi, va tenir molta gràcia que, dins del rigor i de la seriositat amb la que va tractar el tema de comunicació i de la relació de la comunicació avui en dia a la societat, comencés, doncs, amb un acudit del Groucho Marx, que, per altra banda, recorda coses que ell també hi ha escrit en altres assajos seu, en el que moltes vegades fa la broma entre els trons Marx, per descomptat, l'històric, i, d'altra banda, tota la pandilla dels grups dels Marx, que, en fi, que tenen també molta saviesa en la seva manera de dir i de fer.
Senyor Gómez, perdó.
La seva ironia un cop més.
Senyor Gómez Montpar, moltíssimes gràcies per la seva presència aquesta nit en el programa. Bona nit.
Gràcies a vostès.
Manuel, doctor Vázquez Montalbán, parli'ns dels seus inicis. A quins col·legis va anar, quina formació va rebre abans de donar el salt a la universitat?
Doncs és un recorregut una mica complex. Primer vaig anar a un col·legi de monges que era gratuït, de la Caixa d'Estalvis, quan ja era molt, molt petit. Després va de les Hermanes de Sant Vicente de Paul, que ja no existeix. Avui dia forma part del carrer Mariolia Campmany, dins d'aquesta operació de remodelació de la Barcelona Vella, doncs avui és el carrer Margarida Campmany. Després vaig anar a un col·legi de barri que es deia Sant Lluís G. Allà només es feia batxillerat fins a quart curs, i en una mateixa classe doncs estaven els que feien batxillerat, alguna cosa que es deia llavors comercio práctico, que era com... I estaven tots els... la gent que estudiava més o menys al barri, que no anava a Can Colapi, doncs eren 23 persones, i uns estudiaven primer de batxillerat, els de segon, i tots estaven a la mateixa classe, no? Vaig acabar i llavors vaig ser primer d'aquest col·legi, que va fer 5è i 6è en un any, millor dir, en un estiu, perquè primer vaig fer 5è i 6è, tenia pressa per acabar per qüestions econòmiques, i ho vaig fer per ciències, no va sortir massa bé, jo volia de fet lletres, i en l'estiu em vaig matricular de lletres i vaig fer dos cursos de lletres i vaig acabar doncs, entrant a la universitat. La universitat per mi significava o tenia un valor simbòlic extraordinari, significava un miracle social, quasi bé arribar allà, i només entrant vaig trobar que moltes coses que havia rumiat personalment, que pensaven que eren fruit de la meva vida d'una família políticament incorrecta, vull dir, perquè havia perdut la guerra civil, em vaig trobar amb una universitat que començava a despertar, era la Universitat del Paranimf del curs 56-57, i de sobte em vaig trobar amb la sorpresa de que hi havia gent que pensava com jo, encara que ho amagava més o menys, però que començava llavors una mica la reconstrucció d'una certa capacitat de militància i de raó democràtica.
Quan va guanyar la primera pesseta com a escriptor? O potser no és la literatura el que li va donar els primers ingressos?
No, va ser fent cobrador del seguro d'enterrament. Anava els dissabtes i els diumenges a cobrar uns rebuts d'una companyia i era bastant escatològic, no? Perquè jo arribava a la porta i quan trucava eren normalment famílies molt modestes, que són les que tenen normalment aquest seguro. La meva zona era la Barceloneta. I llavors jo arribava, trucava a la porta i demanava qui és, i jo deia, doncs el seguro d'entierro, i des de dins deien, ah, los muertos, que era la... I llavors això ja em va marcar. Després vaig ser professor de pàrvuls, pobre pàrvuls, perquè jo tenia 15 anys sense cap mecanisme pedagògic, aplicava la mateixa didàctica que m'havien aplicat a mi, i cada vegada que recordo el meu comportament com a professor em suïcidaria. Després vaig arribar a la universitat, vaig tenir alguns encàrrecs, algunes classes particulars, i el primer encàrrec literari m'ho va fer la col·lecció Pulga, una col·lecció que sortia llavors, em va demanar una biografia del Cid, d'uns, no sé si eren 100 folis, i em va donar 2.000 pessetes. Sembla que això va ser el primer caler que vaig rebre a través de la literatura.
Com veurà, anem d'un tema a l'altre. Vostè també en El País va dedicar unes ratlles a Rigoberta Menchú. La va entrevistar. Per què han intentat desqualificar-la?
Doncs avui, en una entrevista que li fan a un alcalde indígena d'una ciutat molt important de Guatemala, dona una mica la clau. És a dir, l'emancipació dels indígenes, l'arribar a tenir consciència política, preocupa molt el món de los ladinos, que serien els criollos, no? Que han tingut la impunitat total durant segles i que ara es troben en un món indígena amb consciència organitzat que tracta de disputar inclús el poder. Abans d'això, i a més, sota la vigilància de la ONU, que vigila que una aproximació democràtica es pugui realitzar sense tornar altra vegada als enfrontaments de caràcter violent. Això fa que tractin de lluitar de totes les maneres per desacreditar aquest moviment indígena. I el cas de la Menchú és indignant. Vull dir, ella va fer unes declaracions que potser va extremar algunes de les situacions de la seva vida, però inclús vaig llegir un article que deien que era un camel, una dona que el seu pare el mata amb l'incendi de l'ambaixada espanyola, a més de Guatemala, que el seu germà el mata, no va matar com ella va explicar en algunes entrevistes, però el van matar, que la seva mare la van fer pràcticament destruir, que la seva família ha estat perseguida, que ella mateixa, quan era una que era molt petita, se'n va anar obligatòriament a Guatemala, que d'això li diguin un camelo perquè s'ha equivocat o falsificat o exagerat dos o tres aspectes de la seva vida, implica la mala fe que hi ha darrere d'aquesta operació, que tratava també de desacreditar el bisbe de Sant Cristóbal de les Cases, Samuel Ruiz, o el mateix subcomandante Marcos, no? I és perquè els molesta aquest testimoni crític, és com un soroll ficat dins d'aquest final feliç del neoliberalisme que s'ha convertit en una plaga i en un autèntic perill ideològic a tot el món.
D'aquí uns moments en parlarem del comandant Marcos. Hem convidat a Francesc Arroyo, que és periodista i professor de periodisme cultural a la Universitat Ramon Llull. Senyor Arroyo, bona nit.
Hola, bona nit.
I Francesc, doni'ns la seva visió de la personalitat tan humana com política, si cap al mot, com literari, evidentment, del nostre convidat aquesta nit, que és Manuel Vázquez Montalbán.
Home, doncs el Manuel Vázquez Montalbán és una persona d'aquelles que provoca veritable enveja, perquè jo alguna vegada he pensat que t'he fet un pacte amb el diable, al mode de Faust, i en lloc de vendre la seva ànima per la mort de Margarita, doncs la va vendre pel coneixement. Però és que ho sap tot. Ho sap tot i pràcticament ho fa tot bé. És a dir, era ell mateix que estava llegint alguns vells poemes seus, un dels seus primers llibres de poemes, Una educació sentimental, on fa una imatge sèpia del món, de la seguretat social d'aquella època, que és veritablement envejable i una de les panes més boniques de la poesia de la postguerra. I si pensem en ell com en una altra manera d'enfocar-ho, com a novel·lista, bé, és una cosa que tothom coneix. Tant les seves novel·les sobre Carballo com les seves novel·les que no tracten del detectiu són veritablement esplèndides. Algunes jo crec que quedaran indiscutiblement a la història de la literatura sense més. No hi ha la història de la literatura en llengua castellana. Ha cultivat el teatre i ha cultivat l'assaig i, a més, és un excel·lent pensador sobre una qüestió tan candent com els mitjans de comunicació en el nostre temps.
Senyor Royo, com a professor de periodisme que és vostè, Manuel Vázquez Montalbán és un punt de referència pels estudiants?
Inevitable. A part de que és el primer doctor honoris causa en ciències de la comunicació...
N'hem parlat al llarg de la nit.
Perdó?
Que n'hem parlat al llarg de la nit.
Sí, doncs, a banda d'això, jo em sembla que no és un fet gratuït. És que és així perquè és el que s'ho mereix. És a dir, la meva primera trobada amb Vázquez Montalbán és quan comença a publicar uns articles de Triunfo que són veritablement esplèndids. Primer, la Crònica Sentimental d'Espanya, un llibre que s'acaba de reeditar molt recentment, i després un text esplèndid, menys recordat, però que algun dia potser caldria també tornar a llegir, que es deia Barça, Barça, Barça.
I vostè sap que en aquests moments el senyor Vázquez Montalbán també fa literatura pels nens. Aquí tenim el senyor de los bonsais, que és una edició del Faguara Juvenil.
La literatura no té edat. Sí, sí, jo crec que el Manolo, el pianista, és una novel·la que pot llegir qualsevol persona. No, no importa l'edat. És a dir, avui tenim el costum de llegir, per exemple, a Jonathan Swift com un senyor que escrivia contes per nens. En el seu moment sabien perfectament que era un satíric polític que explicava que per ser ministre doncs, cal arrossegar-se molt bé o fer equilibri sobre una corda. Era pura sàtira política. La literatura, quan és bona, i la del Manolo ho és, no té edat. És a dir, comercialment podem decidir que un llibre és per nens o que és per adults, però és evident que no és exactament així. I a més, jo crec que el Manolo, que s'escapa dels gèneres, que els ha tocat tots perquè en realitat ho vol tocar tot, és un exemple claríssim. No sé, jo quan era petit llegia poemes als meus fills quan se n'anaven al llit, i els del Manolo els entenien i els disfrutaven.
Escoltem la resposta de Manuel Vázquez Montalbán.
No, estic només una mica... pateix una mica pels fills del meu amic Arroyo i la influència perniciosa dels meus poemes, no? Suposo que haurà fet una selecció de poemes. Estic molt d'acord amb ell, aquest llibre del que tu...
El senyor de los bonsais.
El senyor de los bonsais és un llibre teòricament per joves, però és la metàfora del poder, no? És a dir, que el poder sempre tracta de convertir els ciutadans en bonsais. I no solament un poder d'un color concret, és la mateixa litúrgia del poder i la mateixa cultura del poder. Estic molt d'acord amb això de que, i la cita que ja, la referència que ja ha fet del llibre de, o els mateixos llibres de Defoe, no? La novel·la del Robinson Crusoe, que ha passat per ser una novel·la per nanos, és l'apologia de l'home sol a la natura, del bon burgès, que és el prototipus quasi bé del nou heroi històric, que seria el burgès, que tenia una didàctica pràctica política i social que no era per nens, precisament. No?
Senyor Royo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit.
Ha sigut un veritable plaer.
Per nosaltres una satisfacció i un luxe. Bona nit.
Bona nit.
A mi un propi Ràdio Estel, Ràdio Principat, tot recordant a Manuel Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán, enregistrat el 9 d'abril de 1999.
Senyor Vázquez Montalbán, doctor, parli'ns de l'apassionant, diguem-ne, trobada a la selva de la Candona entre vostè i el sotscomandant Marcos.
Doncs això va començar fa temps. Va anar un equip de Televisió Espanyola, la Sisquella i el Pere Joan, i quan va fer un reportatge al comandant, com començava tot allò, no? I llavors el comandant va dir, vostès d'on són? Barcelona, Barcelona. Jo he llegit moltes novel·les del Carballo, però
Finalment he deixat de llegir les novel·les del Carballo perquè em fan venir gana, perquè les receptes concurrirà. I llavors com puc menjar una de les propostes culinàries de Carballo aquí a la Selva de Candona? I llavors vaig publicar una columna dient que des d'ara doncs, totes les receptes serien de cuina precolombina perquè ell pogués tenir al seu abast els materials per fer-la. Temps després vaig rebre dues cartes d'ell, una carta amb la que citava coses meves, fragments que havia llegit, i que li agradaria molt tenir una conversa a Mèxic. I l'altra carta en la que em donava ja d'una manera més estricta i en clau la manera com podíem arribar allà. Jo estava disposat, havia de fer un viatge a l'Havana per continuar el llibre i Dios entró en l'Havana, i vaig pensar, de l'Havana passaré a Cancún i de Cancún ja arribaré a la cita possible amb ell. Es va produir la matança d'Acteal, que va ser una massacre d'indígenes com una provocació contra el zapatisme. Llavors ells es va amagar pràcticament fins al mes de juliol, quasi bé 3-4 parts de l'any, i va reaparèixer el juliol passat, i inclús amb els dos discursos que va fer citava un llibre meu, que era Pamfletos del planeta de los simios. I fa 2 mesos vaig rebre una altra notificació d'ell dient que ara estava en condicions de rebre'm fins al dia 15 de febrer. Llavors vaig agafar l'avió, vaig anar allà, vaig arribar a un lloc indígena que es diu La Realitat, vaig estar esperant la senyal de Marcos, estava tot envoltat de l'exèrcit mexicà. Al poblat aquest hi havia nanos voluntaris de tot el món, hi havia 3 catalans, un bomber de Tarragona, un grafista de Barcelona i un impressor de la Bisbal, que treballaven al costat d'italians ajudant els indígenes, un voluntariat magnífic, maquíssim, no? Vaig estar esperant, va arribar un capità zapatista amb el seu passamuntanyes, amb 2 cavalls, la primera vegada de la meva vida que jo pujava un cavall, al carrer de la Botella no havia picaderos, i bueno, l'aventura ja estava, hi era alguna fotografia, alguna filmació del meu recorregut, i la meva cara era impressionant de la por que tenia jo a la bèstia i de la por que tenia la bèstia de mi mateix, perquè notava perfectament que jo no era un...
No era un expert en
el tema. No era un expert ni molt menys, no? Vaig arribar i vaig tenir 2 llargues converses amb ell, 2 dies seguits, i d'aquesta conversa ha sortit una gravació que ha donat lloc, polida i retallada, uns 100 folis de conversa directa, no? Molt interessant, és un home amb un nivell cultural extraordinari, amb un llenguatge que no s'assembla a la retòrica política habitual, al contrari, fa un esforç per no parlar com un polític convencional. És un home d'uns 42, 43 anys. Me'n va presentar la seva companya, que també anava amb passamuntanyes de model femení, suposo, no? Devia ser disseny per guerrilleres. Molt simpàtics tots dos, molt coneixedors de... Per exemple, els textos dels comandantes citen personatges espanyols com el Juan de Mairena de Machado, però també Pirimidi, o Marisol, o Sabina. I quan jo li vaig fer menció, però tu com sabes quin és Pirimidi, o com sabes quin és Perote, o com sabes quin és Marisol? Llavors, quan li vas dir Marisol, es va posar a cantar La vida és una tombola. La cançó que hi ha de Marisol, La vida és una tombola, perquè la recordava, suposo, quan era nano, i les pel·lícules de Marisol estaven de moda també a Mèxic, no? I la conversa d'ell...
Però per tot devia estar molt nano.
Sí, Marisol d'any 50. Segons si es parla, deu ser d'any 57, aquest home. Llavors, clar, les pel·lícules de Marisol són dels 60, li va agafar quan era petit, i les de Pirimidi exactament igual. I repeteixo que va ser una conversa interessantíssima. Estic ara treballant sobre ella, a veure què faig, i el que vaig publicar al País i altres diaris tant d'Europa com d'Amèrica sobre aquesta trobada és un mínim avenç de lo que pot ser la publicació total de l'entrevista.
Perquè vostè té previst aquell mes d'abril tornar a Amèrica, no té res que veure aquest viatge amb els seus
pràcticament quan surti d'aquesta entrevista me'n vaig, estaré un mes per Colòmbia i Venezuela, Costa Rica, finalment Mèxic, i després haig de fer un salt als Estats Units, però a Mèxic vaig a presentar l'edició mexicana de Dios entró en La Habana, el llibre sobre Cuba, i també suposo a escoltar el que em diguin del ressò que hagi pogut tenir la meva entrevista amb Marcos, que ha estat àmpliament divulgada per la premsa del País.
Vol dir que el dia del llibre a Sant Jordi no el tindrem aquí?
No, aquest any no seré aquí, perquè aquest viatge està programat des de fa molt de temps, són molts punts per lligar, i llavors era molt difícil desmuntar tot el joc per poder ser aquí el dia del llibre. I sí que arribaré per la Fira de Madrid, però em perdo el llibre d'aquí, que sempre és un dia tan magnífic i tan extraordinari per tothom que realment sap greu.
A propòsit de Madrid, tenim un convidat en línia, que és Agustín Valladolid. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Director de Interview, otro lujo poder contar, suponemos, con la firma de Manuel Vázquez Montalbán. ¿Cómo ve usted a Manuel Vázquez Montalbán, señor Valladolid?
Bueno, a antes que nada saludaros a todos, a Manolo.
Gracias.
También, y no es un lujo, yo creo que es un lujazo, porque lo primero que me viene a la cabeza es, digamos, la vertiente periodística de Manolo Vázquez, ¿no?, Montalbán. Yo creo que en estos momentos Manolo es el escritor de prensa seguramente más valioso desde mi punto de vista, y no es porque te escriba en la revista. Creo que el mero hecho de tenerlo para nosotros y para los lectores es, como decías tú, efectivamente un gran lujo. Pero es que además yo creo que, al margen de su vertiente literaria, Manolo tiene una capacidad analítica y una clarividencia muy notables a la hora de analizar la actualidad. Yo creo que eso le da un valor extraordinario. Y junto a eso, pues si además lo que escribe es como él suele hacerlo, con una facilidad y con una gran altura literaria, pues desde luego a mí creo que no lo cambiaría por nada.
Escuchemos al doctor Vázquez Montalbán, porque a lo largo de la noche insistimos en el tema doctor.
Bueno, que diga esto un director, pues ya es una cosa muy notable, porque los directores en general no suelen elogiar demasiado a los por una cuestión de pudor profesional, ¿no? Es decir, en el mundo periodístico, Agustín Valladolid y tú, Mateis, ya sabéis que no nos intercambiamos demasiados piropos, que más bien vamos hacia el trabajo y no nos preocupamos de eso. Para mí Interview, que estoy ligado a ella prácticamente desde que nació, es un fenómeno muy interesante, porque significaba para un pueblo que salía de toda clase de hambres una cesta de Navidad, en el día en la que estaba el jamón, el desnudo, la indagación sobre las tropelías del pasado, memoria histórica, todo eso estaba en Interview. Ha mantenido estas pautas y sigo creyendo que, desde el punto de vista de información de popular, sigue siendo una revista imprescindible.
Director, ¿cómo veía usted a Vázquez Montalbán antes de conocerle y ahora que es colaborador suyo?
No ha cambiado mucho la opinión. Seguramente al poder tocarle, uno no es que cambie el fondo, pero sí hace más fácil o lleva al terreno de lo cotidiano cuestiones que antes yo debo reconocer que me quedaban lejos, y veíamos todos, yo por lo menos, la gente de mi generación hemos visto siempre a Manolo como lo que es, ¿no? Pues alguien desde el punto de vista de su trabajo admirable, y para mí, sinceramente, yo le he conocido, como nosotros estamos en Madrid y él vive en Barcelona, pues hemos tenido pocas ocasiones de charlar detenidamente, pero sí hemos tenido alguna. Y a mí una de las cosas que sí me ha llamado mucho la atención en este tránsito entre el conocimiento lejano y simplemente por su labor profesional de Manolo Vázquez Montalbán y ya el conocimiento más directo, ha sido encontrarme una persona que, primero, ha sabido, porque yo lo detecto así, no sé si le estará de acuerdo, ha sabido mantener y preservar una independencia intelectual en todos estos años muy notable. Yo creo que sigue siendo un rebelde que basa esa rebeldía, lo cual es mucho más interesante, en una experiencia y en un cierto escepticismo por las cosas que ocurren alrededor. Pero sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención es que es un tipo muy normal. No se ha dejado arrastrar, yo creo, por la fama en ningún momento, y es una persona con la que hablas sin tener nunca la sensación de que estás ante ni un genio ni nada extraordinario, aunque lo sea.
Preguntemos al rebelde, al señor rebelde, si acepta todo lo que usted ha dicho.
Pero menos mal que ha acabado bien la frase, porque ha empezado diciendo que la sensación de que no estamos ante un genio. Y luego ha dicho, aunque lo sea, lo ha arreglado a tiempo, y se lo agradezco muchísimo.
Agustín, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Un abrazo. Parlem de Carballo. Com l'és, tot i que ja ha passat a les noces d'Argent?
Doncs és un personatge que jo vaig crear d'una manera molt al doctor Frankenstein, per una novel·la que es deia Jo Maté a Kennedy. Era una novel·la molt, una mica pedant, molt carregada de segona intenció, tercera, molt rupturista, molt d'avantguarda. I anys després, uns 3 anys, quan vaig voler assumir el repte d'una sèrie de novel·la policiaca, més o menys, vaig repescar aquest personatge i el vaig reconvertir en un investigador privat, no? havia de ser un personatge molt extrem, perquè la seva visió de la realitat també era extrema. La seva complexitat li permetia llavors reflexar una realitat molt complexa, convertir-se en un testimoni d'això que hem dit, la transició, però no solament l'espanyola. Jo crec que l'èxit de Carballo a tants llocs del món es deu a que Carballo ha estat com una mica el testimoni d'aquells anys, del pas, d'aquells anys de l'esperança, dels anys 60, de l'alliberament sexual a través de la píldora, de les comunes, l'ecologisme, els hippies, aquests anys terminals que estan tots condicionats per la por sida, la por al no tenir treball, la desaparició quasi bé de la paraula esperança, de la paraula futur, i aquests rostres severs, no?, que estan com vigilant la història i la conducta, la mateixa apariència del papa de Roma, no? Tot això dona una impressió de por i de que estem en pecat, no des del punt de vista estrictament religiós, en pecat econòmic, en pecat polític, en pecat social, i la gent ha perdut una mica aquella sensació d'esperança laica, que no té global, que es tenia en els anys 60 i al començament dels anys 70. I Carballo és el reflex d'això. Per això el seu èxit jo crec que es deu a això. I que també que tot el món se sembla cada vegada més, no? I cada vegada Barcelona se sembla més a Bangkok i a la inversa.
Quantes llengües s'han preocupat per Carballo? Quantes traduccions?
Sembla que són unes 25. No solament Carballo, sinó també el pianista o Galíndez o los Reyes Mitjans de Xavara o Franco. Vull dir que, en total, la darrera em sembla que ha estat el coreà. I bueno, són 25 llengües. No totes amb la mateixa insistència. Vull dir, per exemple, jo l'altre dia vaig fer un càlcul al francès, a l'alemany, a l'italià, i tinc traduït unes 25 obres, que és moltíssim. És una barbaritat pensant que la regenta de Clarín, la primera traducció francesa, té 5 anys, no? I vaig fer el càlcul, m'han traduït a l'alemany 25 obres, per exemple, no? I no solament Carballo, no? La darrera obra és una novel·la curta o han traduït Quarteto fa poc, que és una petita novel·la que es va publicar aquí fa uns 15 anys, no? O sigui que això és el que és una mica miraculós, perquè de fet la literatura és com el conte del nàufrag, no? Que agafa una carta, la posa dins d'una ampolla, la llança al mar i no sap on arribarà aquesta carta ni aquesta ampolla.
Què sent un pare, un autor en aquest cas, quan veu un fill un text que no identifica? Perquè vostè no parla 25 llengües, evidentment.
No, clar, ni. Ja m'agradaria, però no, és impossible. És el mateix que...
Perquè deu ser com un fill que no coneix, no? Tot i que
sí,
és seu.
Sí, no, i moltes vegades, inclús pel tipus de lletra, per exemple, una traducció al japonès, no?, planteja un problema de ser impossible, impossible de llegir allò, al coreà, o al grec, o al rus, no?, pels caràcters, encara el grec, recupero els meus coneixements de grec i encara puc fer una lectura d'un fragment, no? Però els altres no. I doncs una sensació de que el fill ha crescut i que forma part d'altres territoris i que té la seva vida, no? Però també aquesta por que tenen els pares quan el fill se'n va a la mili, no?, que sempre pensa a veure quins argent li cau quan els nanos anaven a la mili, que afortunadament ara cada vegada van menys.
A propòsit de fills, quina família té vostè, esposa?
I un fill.
I un fill. El nom de l'esposa, per completar la informació?
Anna Givera.
I el fill?
Daniel.
Per què Daniel?
Doncs per la sonoritat, suposo. En aquella època tothom li posava els seus nanos Ernesto, com homenatge a Ernesto Che Guevara, o inclús jo tinc amics que li van posar Vladimir, com homenatge al Lenin. I a mi se m'acorda Daniel, per la sonoritat, també per un petit homenatge a una tia que havia tingut, una tia àvia, que a la que li vaig dedicar un llibre que es diu... Copes de la Muerte y Mentira Nila, que és un d'aquests perdedors socials molt, una història molt trista, que jo l'havia dedicat a aquest llibre, i em va quedar, sempre et queda un cert remordiment, no?, amb la gent amb la que penses que probablement la teva conducta podria ser més efectiva, més directa, més intensa, i que després el temps no et dona aquesta oportunitat. I li vaig dedicar el nom d'aquesta senyora al meu fill.
Vostè ha donat moltes respostes. Una d'elles, me mantendré siempre fiel a mi querida ciudad. Per què?
Perquè davant d'aquest món, que com la por a la globalització, la reacció ha estat com la recuperació dels sentiments nacionals, de religiosos, del catecisme, de l'integrisme, no?, del fundamentalisme, no?, quan tens una mica la por a caure al precipici de la globalització d'un món, una cosa que no pots controlar, tens una tendència a refugiar-te al cau. Doncs llavors jo he descobert que el meu patriotisme és sobretot urbà, no?, soc de Barcelona, en primer lloc, no? Després em reconec com a membre d'una d'una consciència i d'una comunitat catalana, i després tinc suficients arrels a tota Espanya pels fets originals de la meva família i tal i qual, i sobretot un sentit del compromís entre persones, no entre banderes ni territoris, no? Que fa que jo pensi que tinc alguna cosa en comú amb la gent, d'Espanya. No és una qüestió de banderes ni de fronteres, és una complicitat amb la gent.
Vostè també ha dit que quan tenia 18 anys en va complir 40 i que ja no es mou de dita edat. Per què?
Una vegada em va venir a fer una entrevista una noia molt jove, que suposo que sortia de la Facultat de Ciències de la Informació, i estava fent un recorregut entre gent que ja havia complert els 40 i uns quants més, no? Barral, que era més gran que jo, i Tisoro, suposo, Castellet, etc. No? I quan em va demanar, em va dir, bueno, i vostè què ha sentit quan va complir? I jo va dir, res, perquè jo tinc 40 anys des que tenia 18. I jo tinc aquesta sensació de que no he tingut mai 18 anys en el sentit convencional de la paraula, no? Tenia massa sobre mi un pes de la responsabilitat, una sèrie de qüestions, no? I afortunadament això m'ha permès, jo crec, que tenia ara quasi 60 anys i sentir-me com si tingués 40.
És positivíssim, no?
No ho sé, perquè ja li diré quan arribin els 70.
Per què l'edat és important per un autor? O a mesura que els dies passen, vostè se sent més segur, més madur?
Em sento més segur i més madur en l'utilització del meu instrument, però més insegur quan publico. Perquè penso que ja està quan un és jove i publica, té una certa benevolència per part del receptor, inicialment. Després ja, sobretot a Espanya, que és un país que sempre estàs a prova, doncs t'esperen pensant, bueno, a veure aquest ara que per on surt. Hi ha una edat molt dura, fins que ja et converteixes en un senyor gran, que ja és allò que diuen els vells, un maestro de les letres i coses aquestes, que llavors pots publicar la guia telefònica de Màlaga assignada i segur que fan una bona crítica. I després ja hi ha una edat que ja la gent pensa, aquest pesat encara hi viu, encara es viu, encara escriu.
Vostè creu que algú diu algú, aquest pesat?
Segur que un escriptor d'aquests generals que continua escrivint, però aquest encara es viu, no s'havia mort l'any passat, sempre hi ha... No, és un país bastant dur en aquest sentit, no? Però bé, jo que sento que l'edat en l'escriptura no... És una línia imaginària, no? Fins que conservis, si conserves les teves capacitats, pot arribar un moment en què ja tu t'autoenganyes, estàs escrivint durant cercles i cercles entorn a tu mateix, t'estàs repetint, i llavors és un moment que ja t'has mort com a escriptor, encara que siguis viu, no?
Hem convidat a una veu femenina en aquest cas. Suposem que és amiga de vostè. En el moment en què vam comentar-li que tindríem la sort de xerrar, valgui l'expressió, una hora amb vostè ens va dir sí i rapidíssimament. Anna Maria Moix, Anna Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
I parli'ns d'en Manuel Vázquez Montalbán, des de l'òptica seva d'amiga, d'escriptora, de directora de publicacions, etcètera, etcètera. I gràcies, Anna Maria, per estar amb nosaltres.
Home, no, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat...
Endavant, Anna Maria.
...de poder estar aquí amb el Manolo. Bé, com has dit, de seguida et vaig dir que sí.
Sí, sí, és realitat.
I, a més, sense dubtar un moment, perquè el Manolo Vázquez no només és un dels escriptors que jo més admiro i respecto d'aquest país, sinó que, a més, tinc un deute històric amb ell. El Manolo, sense conèixer-me, em va prologar el meu primer llibre de poemes, Balades del Dulce Gim, i això doncs és un gest que inusual que un escriptor d'aquest segle tingui aquesta generositat, ja no només amb els amics, sinó que és que jo en aquell moment doncs, no ens coneixíem físicament. Vaja, era el meu primer llibre i no sabia res de mi, i doncs això sempre, vaja, sempre és un record estimulant. Ho va ser en aquell moment que començava a escriure, i encara ara doncs és un record no només agraït, sinó que em continua estimulant ara. El Manolo, doncs, bueno, des de joveneta que m'hi vaig enganxar a llegir-lo.
No, els dos encara són molt jovenets, eh?
Ell més que jo.
Perdó la broma, eh?
Des d'una educació sentimental, i ja des de quan escrivia Triunfo, els articles, i per mi el Manolo, a part de gran articulista, que això vaja, ningú pot posar en dubte, jo crec que és un home que fa 30 anys que pensa per nosaltres. Quan dic nosaltres, vull dir gent que busca més o menys una, una mena de certitud, encara que això és molt quimèric, no? Però una mica d'allò quan dubtes i la realitat et confon tant, a veure què pensa Manolo Vázquez del que passa o d'algun problema humà, doncs a mi m'ajuda a pensar i a vegades a sentir. I és el Manolo Vázquez, a través de les seves columnes i abans dels seus articles a Triunfo i de tot arreu on ha publicat, doncs fa anys que està fent aquesta tasca, que és una cosa tremenda.
Escoltem què diu en Vázquez Montalbán al respecte.
No, estic molt agraït de l'agraïment d'Anna Moix. Jo vaig fer el problema, inicialment va ser perquè m'ho va demanar el Jim Ferrer. Després vaig llegir el llibre i era prou interessant, tenint en compte l'edat de la noia en aquell moment, com per pensar que estaves incorporant un valor real, no? a la poesia del moment, com s'ha confirmat posteriorment. Per tant, no, és un agraïment que no es mereix, que no em mereix, vull dir, que formava part de les regles. Les regles del joc, si una actuava amb consciència davant del fet d'haver llegit el llibre. No? Després, sí, això que diu ella, doncs, perquè he tingut també la sort de col·laborar en publicacions que han estat referencials, no? Vull dir, el que era Triunfo aquella època és difícil d'explicar avui, però pràcticament l'únic que es podia llegir. I avui això té molt de mèrit perquè avui no sabem què llegir. Quan anem a un quiosc no sabem quina revista comprar o que tingui aquestes característiques, no? Després vaig col·laborar, per favor, de Teleexpress en la millor època, a la Calle, i ara al País. Vull dir que això és fàcil, vull dir, perquè estic ja a plataformes que contribueixen a això, no?
Anna Maria,
i agraeixo molt aquesta, que m'ha convertit en l'Helena Francis de la
Anna Maria, moltíssimes gràcies per la seva presència aquesta nit al programa Viu Pròpia.
Si em permets...
Endavant, Anna
Maria. Perquè, clar, m'he allargat potser parlant de la tasca, diguem, de pensament periodístic del Manolo, i jo volia una cosa, el Manolo és un gran escriptor molt seriós, a part de la sèrie de Carvalho, que per mi són molt sèries, ja té dues novel·les almenys que ja estan en la història de la literatura contemporània espanyola,
que són
El pianista i Galíndez, a part de la sèrie de Carvalho, però ja com així novel·les indiscutibles, i per mi el que és, a mi m'emociona especialment és el Manolo Vázquez, poeta. La prova és que quan he tingut l'oportunitat de començar una col·lecció poètica, en els primers llibres que van sortir, que eren 6, hi havia un llibre de Manolo Vázquez, i ara a l'abril doncs tindrem la sort de poder-ne reeditar un altre. Vull dir que la primera entrega que vaig fer, doncs ja hi havia les coples a la muerte de Daniela, no? I en fi, l'últim llibre de poesia de Manolo Ciudad, jo crec que és un dels millors llibres de poemes editat en castellà en els últims 30 o 40 anys.
Moltes gràcies, Anna Maria. Bona nit.
Bona nit.
Senyor Vázquez Montalbán, ens apropem ja al final, però acabarem tots parlant l'anglès o no?
Doncs d'una volta manera ja ho fem, no? Quan sortim per allà és la llengua d'intercanvi, encara que sigui un anglès molt especial com el que jo parlo, que és pràcticament inexistent. Però sí, perquè hi ha una frase molt terrible del Nebrija, que tothom la va aprendre quan érem petits, que sempre fue la lengua companya de l'imperio, no? Que allò era per ratificar l'hegemonia del castellà en aquella època, doncs ara és també la llengua de l'imperio.
Els hem ofert el programa Llum Pròpia amb Manuel Vázquez Montalbán, enregistrat el 9 d'abril de 1999. Producció Isabel Mejuto i Mamates i Toni Huguet. Fins al proper divendres, bona nit a tothom i descansi en pau, Manuel Vázquez Montalbán.